Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu!
Les 12 i 18 minuts del migdia, benvinguts i benvingudes al Sempre amb tu, magazín dels migdies. De la Cala Ràdio comencem setmana. Dilluns 19 de setembre, molt bon dia, Fini Lleó.
Molt bon dia.
Què tal, com estàs?
Perfecte, i tu?
Anat del cap de setmana?
Sí, molt bé.
Hem reposat, hem carregat piles?
Sí. I no em veus, dir... no em veus.
Sí, t'anava a dir... has participat al sorteig, però ni tu ni jo podíem participar.
No, em vas dir que no podia, no?
No podem participar, i em sembla que ja tenim per aquí damunt la taula uns quants paperets que d'aquí una estona, a la mitja part del programa, farem el sorteig d'aquests 3 vals de 100 euros per més canviar en la campanya dels preus en Siva d'Expert Serafí. Després del Club de Gastronomia ho farem. Jo veig aquí molts paperets, eh?
Sí, sí, molts de participants. Molts de participants. De fet, hem de dir que la gent ha posat el seu comentari del que li agrada de la tornada a l'escola.
Del que li agrada o del que no li agrada. Però tothom me sembla que ha posat el que li agrada.
Sí, sí.
No sé si és que això de començar el curs... Hauríem de preguntar als menuts, eh?
Això anava a dir.
Però als grans potser els hi agrada tornar una mica a la rutina, també de la normalitat. Tornar una
perquè,
mica a la
clar,
normalitat.
Potser els més menuts, que són els que tornen a l'escola, bueno, també tornen de grans, no? A l'institut
i a
la universitat,
eh?
No? Potser han contestat més els pares i els iaios dels que tornen a l'escola, i és una altra visió de la cosa.
A la mitja part del programa seguiu aquí pendents al Sempre amb tu, farem aquest sorteig en directe i ja sabrem qui són els guanyadors-guanyadores d'aquests 3 vals de 100 euros. Abans de tot això, repassem què és el que tenim avui al programa 166. Avui ens fixem en l'informatiu amb molts de temes relacionats amb l'àmbit nuclear, i és que la nuclear de Vandellòs 2 va detectar una pèrdua de fosfats dels contenidors de contenció. Ara ho explicarem en detall, quan també hem conegut que el Consell de Seguretat Nuclear ha ratificat a Greenpeace que les nuclears d'Ascó, a la Ribera d'Ebre, i també la d'Almaraz, a Extremadura, operen amb peces de qualitat defectuosa. Si recorden, el passat mes de maig, Greenpeace va demanar informació al Consell de Seguretat Nuclear davant l'anunci d'una empresa filial d'Areva, d'aquesta empresa francesa, de si hi havia o no peces falsificades, defectuoses, a les centrals nuclears espanyoles. Doncs sembla que sí, en aquestes dues, Ascó i Almaraz. I per tot això, Fini, Ecologistes en Acció ha sortit a la llum, diguem-ne, ha sortit a denunciar-ho. Sí, ha sortit a denunciar-ho per successos detectats a les nuclears catalanes, i a més en demanarà el seu tancament definitiu per a l'any 2020. Temes nuclears per un costat importants al nostre informatiu, però també relacionats amb la Nacional 340, una reunió que van mantindre els veïns amb el subdelegat del govern espanyol a Tarragona, amb el qual els hi va reiterar la decisió de la ministra de Foment en Funcions, Ana Pastor, de no renovar la concessió de la P7 a partir de l'any 2019. I també un punt gastronòmic abans d'arribar al Club de Gastronomia, referent a una de les empreses dedicades al sector pesquer de la població, Fini.
Sí, perquè a Barcelona, Balfegó obrirà al novembre la primera gastrobotic de tonyina roja. Hi hem vist algunes fotografies del gran cartell que hi ha a la Diagonal,
correcte,
a la Diagonal de Barcelona.
Una presentació que van fer presentant també un curs cinematogràfic de l'empresa Grup Balfegó d'aquí de l'Ametlla de Mar. Gastronomia que aquest dilluns passa per als més menuts, entre 0 i 3 anys, perquè les recomanacions que habitualment de quan entra la llet que no és materna, quan comencem a donar els primers aliments, les primeres papilletes, tot això ha canviat una mica el mapa d'uns anys cap aquí. En concret, des del passat mes de maig, a més, la Generalitat ha editat una guia nutricional per seguir unes pautes de cara a l'alimentació als més menuts per a pares, mares, iaios, iaies, tios i ties i
això
familiars
derivats. Això són modes, també, són modes, són temporades, són modes.
Explicaré què són aquestes recomanacions noves impulsades per la Generalitat amb la dietista i nutricionista Rosa Martí, que ens explicarà el calendari d'implantació. Serà això la primera part del programa, i com dèiem, a la meitat farem aquest sorteig amb Expert Serafí d'aquests vals de 3 vals de 100 euros per a gastar a la campanya dels preus sensiva. A la segona part, avui, fixem-nos una mica en esport. Fini, el primer equip de la Cala va empatar a 0, però... part positiva, un puntet que ens en portem.
Camp complicat, lo del Villalba. Hem de pensar que és camp de terra i no es juga igual en un camp de terra que en un temps de gespa. Ja és diferent un camp de gespa artificial en un camp de gespa natural, si és de terra...
Encara costa una mica més. Doncs volem fer balanç una mica de com ha anat aquesta arrencada de la competició amb l'entrenador del primer equip, en Marc Vilabrun, i també analitzarem la pròxima jornada fora de casa. Recordeu que aquest partit contra el Vilalba es va canviar de terreny de joc per no coincidir el partit de Candelera fora de casa i, per tant, el primer equip va fer el canvi de calendari, diguem-ne, aquesta setmana. La pròxima jornada, aquest pròxim diumenge, al camp del Jesús i Maria. També un partit que promet de moment. Això serà la nostra entrevista d'aquest dilluns i acabarem amb l'absenta.
A l'absenta avui ens acompanyarà Joan Rebull, pintor, escriptor, músic i alguna coseta més, no?
Sí, alguna coseta més que intentarem desbrinar amb l'Àngel Martí i amb Ramon González al llarg del nostre espai de cultura d'alta graduació, que com sempre fem amb la col·laboració del col·lectiu Cala Cultura. Déu-n'hi-do, fini, avui. Venim un dilluns carregat de temes, eh?
Carregat de continguts i de lo més variats.
I lo més variats possible. El millor que podem fer, com sempre, és començar el nostre Sempre amb tu. És dilluns 19 de setembre de 2016. Som-hi amb les notícies.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem l'actualitat de l'Ametlla de Mar d'aquest dilluns 19 de setembre de 2016. La nuclear de Vandellòs 2 detecta una pèrdua de fosfats dels contenidors de la contenció.
La substància s'utilitza per a retenir els iodes als embornals en el cas que s'activin els sistemes de seguretat. El Consell de Seguretat Nuclear ratifica a Greenpeace que les nuclears d'Ascó i Almaraz operen amb peces de qualitat defectuosa.
El Consell reconeix que hi ha irregularitats en els generadors de vapor de les dues plantes. Ecologistes en Acció denuncia els successos detectats a les nuclears catalanes i treballarà per al seu tancament definitiu al 2020.
Creuen imprescindible aturar les plantes fins que no se substitueixen les peces defectuoses d'Ascó i no s'hagin aclarit els fets que han succeït a Vandellòs. El subdelegat del govern espanyol a Tarragona reitera als veïns que no renovarà la concessió de l'AP-7.
El moviment veïnal exigeix que es quantifiqui el cost real d'un possible rescat per avançar la possible gratuïtat de l'autopista i aturar les rotondes de l'N340. I Balfegó obrirà a Barcelona al novembre la primera gastrobutic de Tonyina Roja.
El grup preveu inaugurar establiments similars a altres capitals del món amb presència de l'espècie.
Són els titulars d'avui dilluns a les notícies de la Cala Ràdio. La central nuclear de Vandellòs 2 ha comunicat al Consell de Seguretat Nuclear una lleugera pèrdua de fosfats en els embornals de la contenció. Segons l'associació nuclear Ascó Vandellòs 2, ANAF, que gestiona el complex atòmic, les mostres que es prenen periòdicament en aquests punts van detectar traces d'aquesta substància.
La inspecció posterior, per revelar el seu origen, hauria revelat la pèrdua en un dels 12 contenidors d'additiu per al ruixat que contenen aquest producte químic a l'interior de la contenció. La seva utilitat és afavorir la retenció de iodes als embornals en el cas que requereixi l'actuació dels sistemes de seguretat. ANAF ha explicat en un comunicat que, un cop detectat l'origen, va procedir a reomplir el contenidor de fosfat trisòdic fins al nivell establert per les especificadores tècniques de funcionament de la central i així tornar a declarar operable el sistema. L'incident, segons els responsables de la central, no ha tingut conseqüències per a les persones ni al medi. La planta, afegeixen, està operant amb normalitat al 100% de potència.
La notícia transcendeix tot just quan el Consell de Seguretat Nuclear, el CSN, ha confirmat a l'entitat ecologista Greenpeace que existeixen irregularitats en els generadors de vapor de les centrals nuclears d'Ascó i Almaraz a Extremadura. Es tracta de components fabricats amb peces procedents de l'empresa Le Creusot Forja, filial d'Areva, la multinacional francesa, que va publicar una llista de 400 elements que havien estat fabricats des de 1965, falsificant els protocols de control de qualitat dels materials. A instància de Greenpeace, que va fer un requeriment al mes de maig, el Consell ha reconegut aquestes irregularitats i també ha informat de problemes a la brida de la tapa del vas de la unitat 2 d'Almaraz, el subministrador del qual és Westinghouse.
El Consell de Seguretat Nuclear explica l'entitat ecologista de l'empresa Equipos Nucleares, S.A. ENSA, que va comprar aquestes peces defectuoses a Areva sense detectar les irregularitats. Ha estat la mateixa ENSA l'encarregada de documentar i valorar l'estat dels components que ha qualificat d'acceptables per seguir funcionant sense restriccions. Aquesta conclusió l'avala també el CCN, tot i que no especifica informació sobre altres components instal·lats a altres plantes ni esclareix si el descobert en peces de Westinghouse al Maraz tenen el mateix origen que les proporcionades per Areva. En canvi, Greenpeace lamenta que el Consell no hagués detectat les irregularitats abans i qüestiona la seva confiança amb la Direcció General de Seguretat Nuclear del CCN, a qui en recrimina que només hagin certificat l'error en lloc de vigilar que succeeixi.
Arrel d'aquestes dues notícies, Ecologistes en Acció afirma que ambdós successos són la prova evident del mal funcionament de les centrals nuclears catalanes i de la falta de cultura de seguretat en l'empresa ANAF que gestiona aquestes instal·lacions. Els ecologistes creuen imprescindible aturar la producció de les nuclears d'Ascó i Vandellòs fins que no substitueixin les peces defectuoses d'Ascó i no s'hagin aclarit els fets que han portat a Vandellòs 2 a protagonitzar un altre greu incident, expliquen en un comunicat. Precisament per aquestes repetides incidències, diversos grups ecologistes i entitats de la societat civil s'han reunit aquest cap de setmana a Reus i a Barcelona per engegar una campanya que, per arribar a l'any 2020, sense nuclears. Eloi Nolla, coordinador d'Energia d'Ecologistes en Acció a Catalunya.
El problema no és no és que hi hagi puntualment una incidència en la central nuclear, que això és molt normal, sinó la freqüència en què es produeixen, no? I que fan descuidar Vandellòs les que estan més al damunt del rànquing en quant a incidències de totes les centrals nuclears espanyoles. Aquestes centrals nuclears no poden seguir funcionant, han envellit més de pressa inclús del que seria desitjable, i el que ens cal és una acció conjunta de la societat civil, les entitats que treballem per la protecció del medi ambient i els partits polítics, una acció conjunta per a acabar amb aquestes centrals. No solament les catalanes, sinó les de tot l'estat espanyol, perquè si ni que tinguéssim una Catalunya 100% renovable en quant a producció elèctrica, si tenim la central nuclear del Mar al costat o les de Cofrents, que les tenim aquí a València, el perill seria exactament igual. És per aquest motiu que ens hem reunit aquest cap de setmana per endegar una acció conjunta que ha d'anar coordinada amb la resta de l'Estat des del conjunt del que anomenem MIA. El MIA és el Moviment Ibèric Antinuclear, i ibèric perquè també hi ha gent de Portugal, i nosaltres el que pretenem és fer una acció conjunta que ens porti a l'any 2020-2021, en què acaben els permisos d'explotació dels centrals nuclears, la majoria de 6 de les 7 centrals nuclears que estan funcionant en aquests moments, que ens puguin portar en un any 2020 sense nuclears a tot el territori de l'Estat espanyol.
Aquesta campanya tindrà una sèrie d'accions que donaran a conèixer a mesura que es vagin desenvolupant i van orientades a la mobilització social, la projecció política, la pedagogia al voltant de l'energia, la preservació del canvi climàtic i l'incentiu del cooperativisme i de la implicació social en les noves empreses d'energies nètiques i renovables.
Les notícies de la Cala Ràdio.
El govern espanyol en funcions continua reiterant que no renovarà la concessió de l'autopista AP7 quan finalitzi l'any 2019. Així ho va traslladar en una reunió el subdelegat del govern espanyol a Tarragona, Emilio Ablanedo, als veïns de les Terres de l'Ebre que reclamen la gratuïtat de l'autopista. A l'espera que s'acabi concretant definitivament la reunió prevista amb el director de carreteres del Ministeri de Foment, Jorge Urrecho, els veïns van reclamar a Ablanedo conèixer el cost d'un possible alliberament de la via de pagament, fiscalitzant els guanys i les inversions efectuades per la concessionària Abertis. Això, asseguren, podria revelar un cost inferior al previst i, per tant, avançar la possible gratuïtat.
El portaveu del moviment veïnal, Llorenç Navarro, ha qualificat de correcta i molt positiva la trobada amb Ablanedo. Tot i que l'anunci sobre l'extinció de la concessió de l'AP7 al 2019 no suposa cap novetat en respecte al discurs que l'exministra de Foment, Ana Pastor, havia reiterat públicament durant els últims mesos al govern espanyol en funcions, el subdelegat va intentar tranquil·litzar utilitzar els veïns amb el mateix argument, és a dir, que la PSAT passaria a mans de l'Estat i presumiblement seria d'accés gratuït. El subdelegat fins i tot hauria admès que la manca d'inversions en els trams de l'autovia A7 pendents a les Terres de l'Ebre se marcaria en aquest context. L'autopista de peatge actual passaria a convertir-se en autovia. Navarro, però, pren aquest anunci amb escepticisme, especialment quan es posa en relació amb l'altre gran cavall de batalla obert pels veïns i que volen traslladar directament i de forma urgent al director general de carreteres, l'aturada de les obres de construcció de les 11 rotondes i la senyalització d'una doble línia contínua al llarg de 66 quilòmetres del tram ebrenc de la N340. Llorenç Navarro.
Nosaltres el que volem és que siguéssim racionals, inversions racionals. I per a nosaltres no entenem com a 2 anys i pico vista o 3 anys vista d'acabar una finalització de la concessió mos pot donar a entendre que no s'hi deixin. Però el que nosaltres diem, a veure, si tu m'ho estàs fent aquesta inversió quan no l'has fet mai, és perquè això va per llarg, perquè indiscutiblement val la pena més escurçar el temps de la concessió i no fer cap gasto, i llavors quedarà la carretera molt més tranquil·la i se podrà circular. Ell, el que se va quedar sorprès és que ningú sabia el preu, l'import d'Abertis per reclamar-la, i nosaltres li vam demanar que seria molt positiu mirar si realment ha complit, perquè nosaltres aquí no hem vist un tercer carril per cap lloc. L'accés de Santa Bàrbara no s'ha fet mai a la sortida de la AP7. O sigui que nosaltres a Terres de l'Ebre l'únic que hem vist a la AP7 són accidents.
I seguim parlant d'inversions, però en aquest cas empresarials. El grup Balfegó de l'Ametlla de Mar va anunciar la passada setmana que el mes de novembre inaugurarà a Barcelona la primera gastrobotic de Tonyina Roja, un establiment en què els clients podran comprar-ne, degustar plats típics i gaudir de tallers per conèixer l'espècie i treure el màxim de profit al producte. Els copresidents del grup Manel i Pere Vicent Balfegó preveuen obrir establiments similars a altres capitals del món que també comptin amb la presència d'aquesta espècie. L'anunci va tenir lloc durant la presentació del curs cinematogràfic Mar de Somnis, una vida entre tonyines roges, protagonitzat pels propis propietaris del grup Tonyinaire Calero i el xef Martín Berasategui, amb qui van arribar a un acord per a la promoció del grup.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
El sol ens acompanya, el vent també protagonista. Saludem a la Carme Farnell. Carme, molt bon dia.
Bon dia, comencem el dilluns i ho fem parlant d'un ambient fresc amb temperatures una miqueta més altes que les d'ahir, però la sensació és de fresca en general i s'espera que a poc a poc vagin remuntant aquestes temperatures i que al migdia tinguem temperatures molt semblants a les d'ahir, tot i que en punts de la costa sí que quedaran una miqueta més baixes, ja que el mestral va bufant a hores d'ara, però la tendència és que vagi girant a vent del sud-oest i això és el que passarà de cara a partir del migdia, que aquest vent de sud-oest afectarà més en punts de la costa. En conjunt, tot i això, ha de dominar el sol arreu, amb algun núvol d'evolució que es pugui formar en punts de prelitoral, però sense deixar ruixats. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Carme. Vent del sud-oest, que de moment a l'Ametlla de Mar no tenim, continua bufant el vent de mestral, ara mateix a una mitjana de 10 km hora, ràfegues màximes que arriben fins als 47 km hora. La temperatura, quasi 24 graus. L'humitat ambiental, 43%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs de l'actualitat d'aquest dilluns 19 de setembre a la Cala Ràdio. L'actualitat continua cada hora amb els butlletins informatius i també per internet a ametllamar.cat/lacalaRTV. I ens pot seguir també a les xarxes socials, als nostres comptes de Facebook i Twitter. I els dilluns, després de repassar l'actualitat, és moment d'obrir el nostre club de gastronomia. I per acabar de redonir una miqueta tot això de l'arrencada de l'inici del curs escolar, avui volem parlar sobre l'alimentació dedicada, orientada als més menuts. I quan dic als més menuts és perquè és als nens, nenes, que tenen de 0 a 3 anys. I és que ara, fa uns mesos, la Generalitat va editar una guia de recomanacions, de consideracions, de recomanacions alimentàries per als nens d'aquestes edats. Avui volem parlar al nostre club de gastronomia i per això hem convidat a la nostra dietista i nutricionista de referència, la Roser Martí. Roser, molt benvinguda.
Hola, bon dia.
I com va l'estiu, Roser? Bé?
Molt bé, curtet, però bé.
Hem parlat d'hidratació, hem parlat de consells d'alimentació, aquest estiu el nostre sempre amb tu. Et toca tornar a la rutina i a l'estiu sempre és època d'accessos i avui no parlarem ni de dietes ni de coses d'aquestes. Ja anirem parlant al llarg dels pròxims mesos. Avui volem parlar sobre l'alimentació centrada als més menuts.
Molt bé.
Sembla bé?
Sí,
doncs vinga,
això parlarem.
Comencem el nostre club de gastronomia. Sempre està en la boca de pares i mares i dels pediatres quan és el moment de començar a introduir certs aliments o certs productes a la dieta dels més petits, a la seva carta d'alimentació. Però per a esvair dubtes i per a posar una miqueta de fil conductor, la Generalitat, com ara dèiem, va crear una guia per tal, doncs, de posar una sèrie de recomanacions als pares i mares de com ho han de fer. És així, Roser?
Sí, així és.
I esta guia, pel que sembla, trenca una mica amb els estereotips habituals, amb les qüestions habituals que estàvem acostumats a veure amb els temes alimentaris.
Sí, trenca una mica amb el tema de la introducció d'aliments i incorporar els aliments a aquestes edats.
Això per què? Què és el que canvia? Quines consideracions canvien respecte al que sempre hem vist del que passa ara?
A veure, canvia principalment, primer de tot, dir que la llet materna és la de millor qualitat i és la que hauríem de donar tots als nostres fills. Hi ha situacions que ja siguin laborals o perquè la pròpia persona no pot o no produeix la suficient llet, però que realment la llet materna és i hauria de ser l'aliment bàsic fins als 6 mesos. A partir dels 6 mesos, continuar donant pit fins als 2 anys. L'ideal seria que totes les mares fins als 2 anys donessin llet de pit. Val? A vegades això no pot ser pel tema de que la dona està al món laboral, però bueno, també es pot compaginar, se pot fer perfectament. Val? Per tant, fins als 6 mesos, sempre llet materna. Si no podem, doncs bueno, anirem amb llets de fórmules, llets industrials, però sempre adaptades a l'edat.
I sempre hem de pensar que per aquelles mares que diuen és que jo sóc una mica reticent a posar-me el nen o nena amorrat, podríem dir-ho, sempre hi ha aquestes tècniques, diguem-ne, de poder extraure primer la llet i després doncs, donar-li també al nadó.
Clar, o sigui, això ho podem fer perquè ens fa vergonya donar llet de pit o perquè no tenim temps o estem treballant, ens podem treure la llet. I si no, existeixen com uns mantelets, com unes tovalloles, que et poses damunt i l'única persona que veu el crio com està prenent llet de la mare és la mare mateix. Ningú ho veu. Val? Això fa uns anys no es veia tant, ara jo últimament, estos últims anys, ho estic veient bastant, que veus en alguna mare amb un llençol damunt i dius, què és això, no? Doncs és la mare que li està donant de pit i, o sigui, vergonya, per vergonya no hauria de ser.
I a més és una qüestió natural, és una qüestió de vida, és una qüestió antropològica, per tant, és tan habitual veure això, és una imatge molt, molt, molt habitual, doncs amb mares, amb nadons recent nascuts.
Clar, a veure, hem de pensar que la llet materna s'adapta a les necessitats del nadó. Per tant, si un nadó té més necessitat d'algunes vitamines, alguns minerals, o sigui, aquella llet materna és la millor que li podem donar a aquell nadó. A més, té més defenses. Un nen criat amb llet materna moltes vegades no es posa tan malalt com un nen criat de fórmula.
Molt bé.
Va? O sigui, això és un avantatge enorme.
Per tant, els primers 6 mesos, evidentment, obligatòria aquesta llet materna, si no, doncs la llet, diguem-ne, adaptada, i si la podem anar allargant un any, 2 anys, una miqueta més potser inclús, doncs millor que millor, no? Incorporar aquesta llet materna fins al moment en el qual, i aquí entrarem una mica en debat, la llet de vaca, podríem dir d'aquesta forma, la llet de tetabric, és aconsellable, no és aconsellable per als menuts. Què passa aquí? Perquè, evidentment, nosaltres estem acostumats a la llet materna. És una llet que imposem al nostre organisme, al final.
Lo ideal seria, el que hem dit, 6 mesos llet materna, i si no, quan no hi ha llet materna o no hi ha suficient, li donem fórmula. Moltes vegades els pediatres ens diuen a partir dels 4 mesos ja podem començar a introduir aliments, a part de la llet de fórmula o l'adaptada. Val? Què passa? Jo sempre recomano, si el nen va bé de pes i veiem que no es queda amb gana ni res, doncs fins als 6 mesos fer exclusivament lactància. Val? I a partir dels 6 mesos ja fer. La llet de vaca, a partir dels 12 mesos. Sí que existeixen fórmules que et diuen la llet ha de ser de fórmula, ha de ser adaptada fins als 2 anys. Mentira. Hasta els 12 mesos, llet adaptada. Després li podem donar perfectament una llet de vaca.
I en aquesta llet de vaca, diem de vaca, que evidentment després hi ha moltes altres opcions al mercat, però és la més tradicional, ha de ser sencera, ha de ser semi, ha de ser desnatada. Què és el que millor pot anar? Perquè unes porten més greixos, d'altres menys. Què és el que hauríem de donar als infants? Recordeu que estem parlant de 0 a 3 anys, eh? És aquest la part que estem parlant, eh?
Hi ha mares que diuen, com que la llet semi o la desnatada té menys greixos, doncs millor està llet. No, al contrari. És un nen que està en etapa de creixement i, per tant, necessita greixos. I necessita greixos d'origen animal i d'origen vegetal, evidentment. Llavors, els greixos d'origen animal ajuden al funcionament correcte de l'organisme. Per tant, li hem de donar una llet sencera. Val?
La semi o la desnatada ja arribarà més endavant.
Si té un excés de pes, més endavant, quan ja tingui a partir dels 3 anys, ja li passaríem en una semi, però si no, llet sencera.
Per tant, a partir d'aquest any podríem començar a introduir aquesta llet sencera, també la recomanació de la Generalitat, podríem dir.
Sí, i una altra cosa important és que avui en dia al mercat existeixen llets d'estes de tetrabric, de vaca, que trobem com a destinades únicament als infants. Per exemple, puc dir marques?
Diem-ho així, sense que ningú ens escolti.
Per exemple, hi ha una marca que es diu la Puleva Max o Puleva Crecimiento, val? Que són llets, per dir esta, n'hi ha d'altres, val? Són llets que van destinades únicament a infants. Llavors, una mare es pensa que si li dona aquella llet, el crió creixerà millor, que és millor, realment, per aquell nen. I realment no és així, perquè és una llet que té molt de sucre i l'únic que fa és que aquell infant estigui ingerint greix de la pròpia llet, però també molt de sucre. Què passa? Que aquell xiquet s'adapta a una llet molt dolça i arriba un moment que li has de canviar la llet i no la vol, perquè, clar, no li agrada, no és tan dolça.
Això passa a vegades, no? Quan també es fa el salt del biberó a la tassa, possiblement, o al got, també hi ha aquest canvi, no?
Sí.
També hi ha un canvi d'hàbits. Suposo que també passa amb els gustos que té la llet. D'uns sabors especials, potser més dolços, a uns més agres o més naturals, podríem dir.
Ara el que s'està parlant molt és d'introduir, per exemple, en comptes de llet de vaca, hi ha mares que diuen que els introduirem una llet d'arròs o d'avena. Això no té res a veure amb una llet, per tant, no. Ha de ser llet de vaca,
perquè
ni d'arròs ni d'avena.
L'aportació, diguem-ne, de calci, no?
I de greixos.
Anem a parlar, si et sembla, d'altres qüestions. Tornarem als sucres al final de la secció perquè, doncs, diguem-ne que l'important és la llet és un element important, però també són importants els... Comencem per este bloc, cereals, fruites, hortalisses, llegums, ous, carn, peix i més coses. A partir dels 6 mesos és quan comencen ja a recomanar començar a introduir poc a poc tots aquests aliments. No entrarem en detall, perquè ja sempre es diu, doncs ara comencem una miqueta de verdureta aixafada, després doncs una miqueta de carn magra o peixet, no? I després també alguna cosa de cereals, alguna cosa de pa, de pasta, d'arròs. Però cal tindre alguna sèrie de precaucions, entenc, no? També.
Sí. A veure, recomanen a partir dels 6 mesos, no dels 4 com se feia abans. Val? A partir dels 6, si és que aquell crió menja bé, perfectament podem començar a introduir. Llavors, què s'introduïs normalment? Normalment els pediatres ens diuen, introduirem primer les fruites o primer els cereals. Podem començar per on vulguem, però tampoc no cal, per exemple, estar un mes amb fruita i d'aquí un mes introduir-hi cereals. Podem fer 2 dies fruita i després introduir-li el cereal perfectament, no cal esperar tant. Val? Fruites, començar amb les bàsiques, taronja, pera, plom, poma, plàtan, i deixar tot el que són fruites amb més llavoretes, tipus el kiwi, la fresa, deixar-ho més cap a quan sigui una miqueta més gran, però quan dic més gran són quan tingui 12 mesos, val? Això ho podem fer. No ser tan estrictes en ara em toca el plàtano, ara em toca tal fruita, ara... podem donar-li perfectament de tot. El que passa que hem d'anar vigilant si el nen té alguna reacció. Però simplement és donar-li de tot. Igual que amb les carns, val, podem començar amb pollastre, que és la carn més magra, però també li podríem començar a introduir al cap de 3 dies una carn de gall dindi i després introduir-li una carn de vedella.
Parlàvem a nivell de carns que parlen, recomanen en esta guia de la Generalitat que els menors de 6 anys doncs, no haurien de consumir carn que provingui d'animals caçats doncs al tiro, per dir-ho fàcilment, no? Amb munició, perquè podria causar danys neuronals. Entenc que també és una guia de recomanacions, ho plantegen des del punt de vista, entenc, de que evidentment s'utilitza plom i que, per tant, doncs, per evitar doncs, intoxicacions, entenc, o problemes posteriors, si es pot evitar, millor que millor, no? Que siguin d'escorxador, podríem dir, els animals.
Sí, no seria una intoxicació directa, però clar, és una ingesta de plom que anem fent i que això es va acumulant al llarg dels anys. Llavors, en un nen petit, que pesa 11-15 quilos, doncs clar, l'efecte d'aquell plom és més gran al seu cos que no en una persona adulta. Val? En el cas de fruites, no hi hauria problema amb cap tipus, i en el cas de verdures sí que també hem d'anar molt en compte amb el que són bledes i espinacs o vegetals que tenen la fulla molt verda, val? Perquè tenen nitrats. Llavors també poden afectar el desenvolupament del nen.
I important, doncs, per tant, tindre-ho en compte, parlem, recordeu, del 0 als 3 anys. I és una franja, doncs, que hem d'anar en compte. Per la resta, entenc que cereals, doncs, pa, arròs, pasta, tot això. Per habitual, ous, en quina quantitat?
En quant als ous, bueno, se tracta de que sigui variable. Per exemple, en una menjada li donarem carn, a l'altra li donarem peix i a l'altra ous, i anar fent així una roda. El que no podem fer és donar-li cada dia un ou. No per res, podríem fer-ho perfectament, però el que volem és variabilitat en aquell nen i que es vagi acostumant a tots els sabors.
Molt bé. Val? I aquí també entenc que podem introduir a partir dels 6 mesos olis d'oliva, per exemple.
Sí, sempre en cru, sempre en saludable.
Fruites seques també podríem, fruits secs podríem afegir
molt
també.
Molt bé. Fruits secs sempre que siguin xafadets o amb trossets molt petits o inclús triturats en pols, això és molt beneficiós per l'organisme, val? Pels àcids grassos que els hi aporta. Que això, antigament, deien que fruits secs fins als 3 anys, res. Val? Doncs no, podem donar perfectament i és molt millor que altres productes que poguéssim donar a l'hora de dir és que el xiquet té gana i li vaig a donar una galleteta. No. Val? I una altra cosa important del tema dels cereals és si l'introduïm amb gluten o sense gluten. Val? Que et diuen, no, sense gluten. Quan comences l'alimentació, els cereals que li has de donar és sense gluten, durant un mes o dos. Podem provar una setmaneta si volem sense gluten, però l'organisme està adaptat perfectament a consumir aliments en gluten. El que passa que avui en dia hi ha una moda de que el gluten és dolent. I no, el gluten és una proteïna que hi ha als cereals i ja està, no passa res.
Les intoleràncies poden sortir posteriorment,
clar,
no venen directament, no? I si ho detectem, doncs es pot controlar ràpidament. Parlar-te d'una cosa de casa nostra molt pròpia, el peix. El peix entenc que, evidentment, tots estem coneguts ja del que passa al peix i, per tant, aquells que puguen tindre contingut amb mercuri, doncs és millor que creixin una miqueta, A partir dels 3 anys els puguem incorporar a la dieta. Parlem, per exemple, tonyina, seria, pot ser un exemple, l'emperador, o fins i tot també pot ser el bonyítol. Per tant, millor, diguem-ne, que aquests els deixem una mica més per endavant. I també, quan arriba Nadal o quan arriba aquestes celebracions de diumenge, les gambes o llangostins o gadagangs, doncs és millor que els caps, per exemple, doncs que no aprenguin a xupar-los una mica més tard, no? Que
sí.
Comencem potser primer per la carn, per la molla, i després doncs, ja ensenyem les altres tècniques per a saborejar-los, no? Seria també dues recomanacions importants.
Bueno, els caps de les gambes o dels llangostins, pues, normalment un xiquet de 3 anys no sol xupar-los. Llavors li podem donar la molla i no passaria res. En el cas del peix, sí que és un nen ha de consumir peix blau i és important pels àcids grassos que els hi aporta i per l'omega 3, però el que hem de fer és limitar el tipus de peix blau. Val? Tot el peix té mercuri. El que passa que els peixos blaus, els peixos grassos, tenen més quantitat de mercuri que els peixos blancs. Llavors, què passa? Que un peix gran, tipus un salmó, una tonyina, un emperador, com que té més temps de vida, ha tingut més temps per acumular mercuri dins del seu organisme. Per tant, clar, no és el mateix que jo em menge o que aquell xiquet se menja una sardina, que és més petiteta i que té menys temps de vida i que ha acumulat menys mercuri, que es menja un tall de tonyina, que aquella tonyina igual té un any i ha tingut un any per acumular mercuri. Val? Simplement és per la mida del peix. I ja està.
Roser, no tenim massa més temps, però hem de parlar encara d'una sèrie de coses. Parlàvem abans de la llet, fixem-nos en els làctics, com per exemple formatges o iogurts. Entenc que aquí, i evidentment amb una quantitat raonable, entraríem a partir de l'any.
Sí, els iogurts a partir de l'any. Val? Podem donar un iogurt adaptat d'una determinada marca que tots coneixeu, però a partir de l'any podem donar perfectament un iogurt. Se recomana que sigui natural, que no sigui de sabors perquè té sucres afegits. I ja està. I el formatge, doncs formatges tendres, bàsicament perquè els altres formatges, els semicurats o els curats, porten molta sal. Llavors, fins l'any no hem de donar gens de sal en un nadó i després el que hauríem de fer és limitar-lo. Jo crec que amb els estudis que hi ha avui en dia que et recomanen tant un adult com en un nen com en un infant que no donen sal, si tu has acostumat en aquell bebè als 12 mesos menjar sense sal, pot continuar tota la vida menjant sense sal. Val? O sigui, si algun dia...
S'haurà acostumat, podem dir.
Se pot acostumar perfectament i s'haurà acostumat. Per tant, no és una gràcia posar-li sal, al contrari, li estem perjudicant.
Estem perjudicant-lo directament. Roser, també entenc que hi ha una línia vermella amb tot això, que són, abans el dèiem, els sucres, les melmelades, el xocolate, i el cacau en pols també, els postres, diguem-ne, amb més greixos, les galetes, també podríem dir, o tot el tema de brioixeria, de les fleques, embotits també i elements de xarcuteria, tots aquells temes més grassos, a la guia ho deixa clar. Com més tard, millor.
Com més tard, millor. Et diuen que si ho incorpores sigui a partir de l'any, però com més tard, millor. Embotits pel tema de les sals, val? Té molta sal, a part dels greixos. Sucres, evidentment, tot el que siguin productes de bolleria, mermelades, xocolates, doncs porten sucres, que el que fan és que dins l'organisme no li fan res, al contrari, l'estan perjudicant, li estan fent augmentar de pes, i, bueno, en casos extrems podríem desencadenar diabetis, val? Però bé, ja seria en altres casos. I el que estem fent és que com més sucre li estem donant a aquell infant, estem adaptant més el seu paladar a coses més dolces, per això cada vegada ens demanarà coses més dolcetes. Galletes, ni en sucre ni sense sucre, zero. Una cosa és que féssim nosaltres una galleta, doncs mira, de tant en tant fem galletes a casa i els hi dones, però realment, si un crió no li ensenyem totes aquestes coses, no ho ha d'aprendre. Per tant,
no ho demanarà no cal, després.
Clar,
no
cal ensenyar-ho. El problema quin és? Que arriben a classe o a la llar d'infants i es troben en que el company del costat porta una natilla de xocolata. Clar, si ell sempre menja fruita, pues, clar, el crió li crida l'atenció allò.
Té tentació, correcte.
O li crida l'atenció aquell envàs d'aquell producte làctic que té un dibuixet. Doncs clar, és normal. Si us fixeu a tot encara té els crios. Però no ho hauríem de permetre.
I també dins d'aquesta llista, a partir de com estar millor, podríem dir, s'incorpora també la mel i ho fan en prevenció, sobretot en el primer any de vida, pel risc d'intoxicació per botulisme.
Fa uns anys era a partir dels 2 anys, però ara ja s'ha vist que, bueno, que a partir dels 12 mesos ja podríem consumir mel en petites quantitats i, evidentment, no deixa de ser un sucre. Més val la mel que el sucre.
Molt més natural en aquest sentit. Són una mica el repàs que hem fet en aquestes recomanacions alimentàries proposades des de la Generalitat, consensuades amb dietistes, amb nutricionistes. Important també explicar que, evidentment, tots aquells sòlids, diguem-ne, que podrien fer fegaments, podríem dir, o ennuaments als nens i nenes, millor a partir dels 3 anys, ja quan tinguin una mica capacitat d'autocontrol, entenc.
Sí, sí.
Què podem afegir per a rematar-ho tot plegat, Roser, per a tancar aquestes recomanacions? Què és el que ens queda per afegir?
Una altra cosa seria, per exemple, introduir cereals integrals. Val? Són cereals que són una miqueta més durets, però bueno, el que podem fer és allargar la cocció. Llavors, amb el cereal integral, el que estem fent és promocionar-li, donar-li més vitamines i, en part, la fibra que el nen necessitarà.
Molt bé.
I una altra cosa molt important que a vegades preocupa els pares és que et diuen, és que el meu nen no menja, no? És que no té gana. Cada crió és diferent. Això ho hem de tindre clar. Penseu que entre un crió i un altre pot haver una diferència de 1.000 calories. Això és molt. Però és que cada un és diferent. Llavors, ells mateixos ja s'autoregulen. El que no pot ser tampoc és que en tot el dia no mengi res. Val? Però hem de tindre la capacitat de deixar que el nen se vagi autorregulant, que no tots els nens mengen igual. I també una altra cosa molt important és que tot el que nosaltres fem a casa, els crios ho veuen. Per tant, si jo tinc bons hàbits, els meus fills veuran que tinc uns bons hàbits i, per tant, ells ho faran. Si resulta que li donem un plat de puré al crio i nosaltres estem fent un bocadillo d'embotit, doncs, evidentment, hi haurà un moment que el crio et dirà jo no vull puré i vull...
El prenem salat, el fuet, o aquestes coses, clar.
Vale. Llavors hem de donar una mica d'exemple, això és molt important, si volem que realment aquell nadó menja bé.
Per tant, el que fem nosaltres també, al final, i això passa, eh? El que fem nosaltres també passa en la vida real als nostres fills. Per tant, mengem bé nosaltres, ensenyem com menjar bé i també ho veuran els nostres fills. Són els consells que avui hem volgut acostar-vos amb Roser Martí, dietista nutricionista, pensant, recordem, de 0 a 3 anys. Els nadons que passen a ser nens i que a partir d'aleshores, doncs ja, quan entren a l'escola, allí ja passa de tot, perquè ja venen les festes, ja venen els aniversaris, ja venen els dolços, ja venen els sucres, i venen moltes coses, però sempre la moderació, al final, acaba sent el millor factor per controlar i per tindre una alimentació més que saludable. Roser Martí, moltíssimes gràcies. Ens veiem el pròxim mes amb més qüestions. I em sembla que parlarem sobre qüestions del veganisme, de la moda vegana que està avui en dia als nostres carrers.
Sí, sí. I sobretot també parlarem del veganisme en nens.
I en nens.
Que també està en moda.
I també està en moda. Doncs serà fins la pròxima. Gràcies, Roser.
Gràcies.
Serà aquest el nostre pròxim tema al Club de Gastronomia d'aquí uns dies, el pròxim ja mes d'octubre, amb Roser Martí, la nostra dietista i nutricionista de referència. Us ho hem promès a l'inici del programa, en aquesta, abans de marxar a la pausa per la publicitat, moment per sortejar, moment per saber qui seran els guanyadors o guanyadores d'aquests 3 vals de 100 euros, gentilesa d'Expert Serafí, per bé canviar en la seva campanya dels preus sense IVA. És el menjar, ara sí, de fer el nostre sorteig. Sorteig, preu sensible.
Això és el que dius quan un frigorífic no té descompte.
El que tinc funciona bé.
I això, quan et descompta amb l'IVA.
Doncs també no funciona. Necessito un de nou.
Vine a Expert i descobreix uns preus que canviaran la teva perspectiva. Preu sense IVA del 12 al 24 de setembre en una selecció de productes. Expert, electrodomèstics, informàtica i telefonia.
Aprofita els preus sense IVA a Expert Serafí. Pau Casals, 39-42, l'Ametlla de Mar. No t'ho perdis fins al 24 de setembre.
Doncs vinga, ja és moment per fer-ho. Per això avui ens acompanya aquí el Sempre amb tu, Eduard Font, d'Establiment Serafí. Eduard, molt bon dia.
Bon dia.
Ja se m'escapava això de Serafí, eh?
Bueno, és igual.
És el que passa.
És quasi cognom, això.
És el quasi cognom. Fini, anem a fer aquest sorteig. La gent que estarà veient aquest vídeo a través del Facebook, a través de la xarxa social que han participat, veurà que tenim aquí un bol carregat de paperets i de números, en total 57. Déu-n'hi-do les persones que han participat, eh, Eduard?
Sí, molt bé. Per ser una iniciativa que només estava a les xarxes socials i que tenim en compte que la gent que escolta la ràdio a vegades és gent que té una edat una miqueta més avançada, molt bé. Nosaltres estem molt contents.
Ara falta saber qui seran los premiats. Abans de tot això, porteu ja una setmana de campanya dels preus sensibles, Eduard, suposo que tot va rodat, més o menys, eh?
Bé, hi ha una bona acollida. Nosaltres ho vam fer amb tota la bona intenció, sabent que després de l'estiu doncs venen moments de gastos, els crios tornen a escola, tornem a casa, hem de tornar a omplir les neveres i, bueno, una ajudeta sempre va bé i trobar-te una col·lecció de productes sensiva, doncs, fa goig. I si, a més, vull dir, te toca un val de 100 euros i a més, de descomptar-te l'IVA, te trobes 100 euros més barat, doncs, pues, a bodes me convides.
Sí, és evident, està molt, molt, molt bé. Fini, evidentment, nosaltres hem fet aquesta torna a l'escola de la millor manera possible. 57 participants en aquest sorteig, i jo crec que és moment de començar ja a saber els noms dels premiats o premiades. Per tant, què? Quina serà la mà innocent d'aquí avui?
Sorteig de 3 vals de 100 euros.
Jo trobo que la mà innocent no puc ser jo de cap de les maneres.
Per tant, Fini, avui toca tu.
Seria clarament mal interpretat.
Fini, seràs tu la mà innocent.
És un honor. És un honor poder regalar a nom de Casa Serafí, Expert Serafí, aquests 300 euros. Recordem que per participar són tota aquella gent que ha clicat un me gusta, un m'agrada, aquesta pàgina d'Expert Serafí en aquest sorteig. I a més ens ha deixat un comentari. I per norma hem anat llegint i a tothom li agrada tornar a l'escola. Més que tornar a l'escola, una mica tornar a la rutina.
Sí, en general és així, eh? Sí, sí.
Doncs bé, aquí està el bol amb els 57 paperets. Anem... A mi m'agrada això, fer així.
Ja ho hem perdut tot per damunt la taula, eh?
Tot aquí damunt la taula, no em perdo res, ho tenim tot aquí ben posadet.
I vinga, trien un, fins i va.
I trio un.
I l'ensenyarem a la càmera que està gravant això. Quin número tenim?
Lo 18.
El 18, doncs això se'n va cap a la Sarai Pastor. Aquest primer premi d'un val de 100 euros per ves canviar a Expert Serafí en aquesta campanya sensiva i diu: m'encanta la tornada perquè veus la il·lusió de tots els petits i petites i dels més grans que s'esforcen per un futur somiat. Déu-n'hi-do, evidentment, quan tornen tots cap a l'escola, que tots tornen una mica en aquesta normalitat. Primer dels premis, molt bé, el 18,
va,
per la sala
Eduard,
de Pastor.
Va, un.
Jo, Remer, sí,
no, va tirar l'aire.
Eduard Remer, molt bé, vinga, va.
42.
Bé, el 42, doncs és per la Vanessa Núñez, que diu que m'agrada veure les abraçades amb els amics i la careta que se li queda al veure el noviet de la classe. Això vol dir que té una xiqueta i això vol dir que quan veu en aquell xiquet que li fa tilín, doncs
potser se'n recorda quan ell era menuda.
O també se'n recorda. Hi ha opinions vàries.
I el tercer? El tercer
val... Molt bé, vinga, va. Tornem a remenar. Clar, ens quedaran moltes persones sense premi, però l'important és participar i col·laborar una mica en tota aquesta promoció. I el tercer, vinga, va, quin és el tercer?
55.
El 55, doncs se'n va per en Sergi Comí Pérez, que diu que li agrada veure els progressos que fan dia a dia, entenc que els xiquets i xiquetes. Doncs tenim els tres, dues noies i un noi. Doncs en tenim per la Sarai Pastor, per la Vanessa Núñez i per Sergi Comí. Aquests tres vals de 100 euros, en total 300 euros que avui hem regalat aquí a la Cala Ràdio, a la Cala RTV, en aquest sorteig que hem fet amb Expert Serafí a través de les xarxes socials, en concret de Facebook. Torna a l'escola de la millor forma possible. Els haurem de veure com gasten aquests vals de 100 euros en els preus de la promoció.
Jo espero que els gastin molt, molt contents, que nosaltres ho hem fet amb tota la il·lusió del món. Uh-huh. L'única cosa, això sí, hem de tindre en compte que només tenen aquesta setmana per a poder-los gastar, perquè la promoció s'acaba precisament el dia 24.
Aquí anava jo a recordar-ho, fins dissabte. Per tant, nosaltres ara mateix ja ens hi posem a les xarxes a penjar aquest vídeo, també ens posem a comentar-los i doncs que són guanyadors, i amb rapidesa, la màxima rapidesa que ens responguin, doncs també fem aquest contacte per tal doncs ja de lliurar-los aquests tres xecs de 100 euros, gentilesa doncs d'Expert Serafí, en aquesta tornada a l'escola de la millor manera possible.
Poden triar entre qualsevol producte?
Poden triar entre qualsevol producte dels del catàleg que hem repartit pel poble, i a part dels productes del catàleg tenim també una col·lecció de productes a botiga que també estan seleccionats per a ser aprofitats.
Si el producte que trien val menys de 100 euros... Bueno, no sé si els hi ha bona la diferència.
Clar.
Pregunto.
Clar, aquí està la complicació.
S'ha de canviar en producte material.
Per exemple, aquí hi ha una batedora que val 66 euros.
Doncs bueno, poden agafar una batidora i una cafetera.
Perfecte.
Per exemple.
S'acumula...
No? Exacte. Però... No té per què ser un sol premi. Ells tenen 100 euros per a gastar amb els productes seleccionats sense IVA.
Molt bé, doncs ja sabeu, tots els premiats, la Sarai Pastor, la Vanessa Núñez i en Sergi Comí... Enhorabona als tres, també moltíssimes gràcies, entenc, a tots els participants, i evidentment doncs aprofitar aquests darrers dies de campanya dels preus sense IVA Expert Serafí. Eduard Font, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquest ratet del migdia aquí al Sempre amb tu, i doncs gràcies també per contribuir a fer possible també aquest sorteig a través de la Cala RTV.
Gràcies a vosaltres per fer-ne difusió.
Doncs... Moltes gràcies per la iniciativa, Eduard, i sabem que és el primer d'un seguit de sortejos.
Sí, sí, així és. En principi la idea és tindre una continuïtat amb la Cala Ràdio i anar fent accions mensuals per a que tots els nostres clients, o aquells que no ho són i que ho volen ser, doncs que tinguin la possibilitat de beneficiar-se.
Moltes felicitats per la iniciativa.
Gràcies.
Doncs toquem fusta i que així sigui. Anem cap a la segona part del programa, publicitat, i de seguida i tornem amb l'entrevista. Avui amb Marc Vilabrú, entrenador del primer equip de la Cala, i també amb l'absenta. Avui amb Joan Rebull, amb l'Àngel Martí i Ramon González. Un minut, 30 segons i seguim en directe aquí a la Cala Ràdio. Fins ara.
Centre Social Tres Cales, el teu punt de trobada a l'Ametlla de Mar. Comencem nova temporada. Àmplia oferta d'activitats socials i formatives, classes de ball i anglès, trobades socials i tallers per a nens. Servei gratuït de biblioteca i internet. Si teniu inquietuds de fer o oferir alguna activitat, no dubteu en trucar-nos. S'accepten propostes per a la nova programació. El nostre telèfon és el 877-91-6096. 877-91-6096. Centre Social Tres Cales. Estem al Parc Públic de Tres Cales a l'Ametlla de Mar.
Ho tens tot preparat per a l'inici del curs escolar? Nosaltres sí! Aula d'Estudis Tellos. Inscripcions obertes per al curs 2016-2017. I com sempre, amb grup reduït. Estudies primària, ESO o batxillerat i vols començar el curs amb bon peu? Tens ganes d'aprendre anglès i francès o millorar-lo? Vine a l'Aula d'Estudis Tellos. I recorda que et preparem per a la prova d'accés a grau mitjà o superior. Passa't per l'aula a informar-te de tot el ventall de possibilitats que t'oferim. Ens trobaràs al carrer Mestre Francisco Rodríguez, número 10, o al telèfon 676-715-539. Aula d'Estudis Tellos. Som la teva solució.
Magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
És dilluns i avui al Sempre amb tu a la nostra segona part. Iniciant l'entrevista volem mirar una mica cap al món esportiu. Ja sabeu que fins que no arranqui el pròxim 3 d'octubre l'esport al nostre poble, doncs nosaltres ens fixem en aquest magazín dels migdies de la Cala Ràdio amb l'actualitat esportiva del municipi. I després ja de 3 jornades creiem que és moment de tornar a parlar amb del primer equip de la Cala, de l'equip que milita la tercera catalana, després doncs d'un inici, podríem dir, una mica complicat, agreujat, diguem-ne, per decisions arbitrals, tot i que aquesta setmana, amb un empat a 0 al marcador des del camp del Vilalba, els calerós sumen un punt a la classificació. Benvingut sigui aquest punt a la taula. Per parlar de com va en aquest partit, també per fer una mica de resum d'aquests primers partits de la Lliga, ens acompanya avui el Sempre amb tu el primer entrenador, Marc Vilabrú. Marc, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Després d'un partit d'ahir diumenge, un partit en què ni uns ni altres, ni els locals ni els visitants van aconseguir posar un gol a la porteria, un partit en què vau arrencar i vau acabar, podríem dir, només amb desgast físic, podríem dir, perquè la pilota en un camp de terra doncs va anar més per l'aire que no pas pel terra, i on va ser complicat poder atacar. Suposo que el partit per això va anar força bé, tot i que no es va aconseguir, com dèiem, un punt, que un gol que hagués permès no registrar un punt, sinó potser registrar-ne 3.
Sí, bé, aviam, penso que si algú va fer mèrits per a intentar jugar a futbol va ser l'equip visitant, no? Crec que des de l'equip local en cap moment es va procurar jugar a la pilota. Sí que és cert que en aquesta superfície i amb l'estat del terreny de joc, pues, se fa molt difícil ser precís en el control, ser precís en la passada. Això a nosaltres encara es va greujar més perquè no estem habituats a ni a entrenar ni a jugar en aquest tipus de superfície. La veritat és que, com tu deies, el partit es va jugar més per dalt que per baix. Crec que la Cala, com et deia, va fer 90 minuts intentant baixar la pilota i intentar jugar-la, amb més pena que glòria, perquè no vam estar encertats, ja et dic, sobretot degut a la imprecisió del terreny de joc, pues en aquesta situació de poder baixar i fer el nostre joc, més de posició, de toc, i intentar armar l'atac amb condicions. Partit d'anades i vingudes, on una altra vegada pues, l'arbitratge pues, no ens va perjudicar ni a nosaltres ni a ells, considero, però una altra vegada amb un arbitratge que es va dignar només a pitar l'inici i el final del partit, sense pitar faltes clares que va haver tot el públic a una banda i a l'altra, no vull dir que fossin només a una banda, però realment d'aquesta manera i sense la col·laboració de la persona que ha de posar pau en el reglament, pues es fa bastant difícil que la gent que va al futbol pugui veure un joc atractiu, mínimament atractiu.
Uh-huh. No hi va haver, diguem-ne, no va pitar faltes, podríem dir. El tema arbitral és una de les qüestions que ha estat força criticada per la part tècnica del primer equip de la Cala, després de dos partits amb decisions arbitrals almenys que podrien portar a la reflexió o a matisar o a pensar què és el que s'estava xiulant, sobretot en el partit de la passada setmana, en el derbi amb el Perelló, on, per exemple, el primer penal, diguem-ne, que vam poder veure amb aquell piscinasso, diguem-ne, va portar doncs, a la crítica també per part de l'equip.
Bé, és un tema que no podem controlar des de l'equip tècnic. O sigui, al final la Federació Catalana de Futbol designa una persona que és la que ha d'aplicar un reglament que ha de ser igual per als dos. Aquesta tasca és molt complexa, és molt complicada, tothom veiem coses diferents i tothom cap de les parts és objectiva, sempre és subjectiva. I no obstant, penso jo que a nivell federatiu s'hauria d'incrementar el que és el control sobre l'arbitratge, perquè pues algunes actuacions pues massa autoritàries o fent abús de l'autoritat en altres ocasions, pues, cometent massa errades o interpretacions del reglament, fan que al final les il·lusions d'una afició, les il·lusions d'una junta directiva, les il·lusions d'un grup de jugadors que entrenen i al qual pues, costa molt tirar endavant aquests clubs de futbol, pues, a vegades es veuen perjudicades. Ja et dic, està fora del nostre control, nosaltres ens hem de preocupar de millorar el nostre joc, intentar fer més gols que el rival, i al final el que pita l'àrbit no està a les nostres mans i simplement això ens pot indignar en un moment, però una vegada s'ha acabat el partit, pensem ja en el següent, en els següents 90 minuts, i ja et dic, no és la nostra tasca controlar quina és l'actuació arbitral. Però penso jo que si volem seguir il·lusionant els aficionats, il·lusionant els clubs, s'hauria de posar una mica, augmentar el control sobre l'arbitratge cada setmana, per bé i per malament, o sigui, també per a reconèixer aquelles actuacions arbitrals que es fan com toca.
No, m'imagino que, clar, evidentment no és qui ha de valorar si està bé o no, però evidentment males decisions arbitrals acaben perjudicant a l'equip, i en un partit, pensàvem en derbi, perquè va ser bastant evident, la Cala va tindre molts moments de superioritat i s'hagués pogut emportar el partit còmodament, i en canvi, doncs, per decisions arbitrals poc acertades, podríem dir-li, l'equip no va aconseguir-ho. Arriba aquesta pròxima jornada un altre dels partits fora de casa. Ja saben que aquesta setmana el partit contra el Vilalba s'ha disputat fora perquè la tornada serà coincidint amb la festa major de la Candelera i, per tant, es va canviar de terreny de joc aquesta setmana. Arriba un altre dels partits que és perillós, podríem dir, d'avançar-la, que és el Jesús i Maria B, un equip que de moment encara no ha puntuat, ha perdut els tres partits, però que pot generar sorpreses, i més jugant a casa. I, de fet, abans de començar l'entrevista, Marc, em deies, segueixen un dels preferits de la Lliga?
No, bé, aviam, és el que diem, acabem de començar, nosaltres només tenim un punt, no podem treure conclusions d'aquesta classificació provisional tan prematura. El Jesús Maria sí que és cert que és un dels pocs equips que està per detrás nostre, però evidentment amb tres jornades no té conseqüències, també ho estan altres equips que com el Roquetenc, que segurament apuntaran dalt, i altres equips que segur que com el Santa Bàrbara, que també no es quedaran en aquestes posicions. Però anem al camp de Jesús Maria. El camp de Jesús Maria, tots sabem el que és, aquella gent respira futbol, són molt intensos, no donen mai una pilota per perduda, i al final pues, has de treballar com a tots els camps, però aquest encara més, si vols treure tres punts d'allà. Nosaltres prepararem tota la setmana per a poder jugar aquest partit, intentant, amb els informes que tenim, pues, neutralitzar el joc rival i intentar també amb algunes de les baixes que tenim, poder-les substituir, perquè portem dos partits, com tu deies, el del Villalba en camp de terra, que suposa un desgast físic, tenim jugadors de, sobretot de la línia de trastocats, i el camp del Perelló també ens va passar factura a nivell de lesions. A partir d'aquí, intentar refer-nos, plantejar seriosament el partit, com ho hem fet aquesta setmana a Villalba, en el qual els jugadors van estar molt conscienciats de que valien tant els tres punts de Villalba com els tres punts del Perelló, tot i que sempre el derbi tothom té més ganes de disputar-lo, i aquesta és la línia a seguir. Tenir paciència, confiar en nosaltres mateixos, no dubtar del que fem cada setmana, tot i que l'afició es pugui impacientar, perquè la temporada passada en aquestes alçades pues teníem 9 punts de 9 possibles i enguany ne tenim un de 9 possibles, però nosaltres seguir fidels a la preparació de l'equip, seguir gestionant de la manera millor possible la plantilla que tenim, i a poc a poc jo estic segur que la Cala aconseguirà sumar punts i intentar escalar posicions per estar el més amunt possible.
Queda molt encara de lligar per davant, només han passat 3 partits i queda molt, molt per davant, Marc. Si haguéssim de fer una mica de balanç d'aquests primers partits, entenc que no és una mirada, diguem-ne, completa, queda molt encara per recórrer i molts camps o molts equips per visitar-nos a nosaltres, però si haguéssim de fer un balanç d'aquests 3 primers partits, d'aquesta arrencada de la Lliga regular de la competició tercera catalana, quina és la que faria el primer entrenador de la Cala?
Bé, jo, a diferència de la temporada passada, la gran diferència és la pretemporada. La pretemporada, per circumstàncies laborals i personals de la plantilla, pues, s'ha pogut fer només amb una mitjana de 14 jugadors per entrenament. Això, evidentment, minva la competitivitat i, a banda, pues, a banda d'aquesta circumstància, que no hi podem fer res, al final és futbol amateur, no és futbol professional, a banda d'aquesta situació, pues, respecte a la temporada passada, els 4 jugadors de davant són diferents. O 4 dels jugadors de davant són diferents, això s'ha notat. La baixa de Pepe extenent a la Rapitenca, la baixa per lesió de Sergi Callau, que avui li donen resultats i esperem recuperar-lo ben aviat. La baixa de Freud per temes personals, que també esperem que es pugui reincorporar tan aviat com ell ho cregui convenient a la disciplina del primer equip. I també aquell noi de Salou, l'Alberto Faura. Doncs, evidentment, això se nota sobretot en la capacitat anotadora, no? També el fet de la baixa de Manel Llambric al mig del camp, com a un jugador que ens organitzava molt bé el joc ofensiu i ens donava un molt bon equilibri defensiu, tot i que Micael Dieguez, que és un xiquet que no podem considerar de fora perquè és mig del poble, doncs ho està agafant de seguida, des del primer minut, agafant responsabilitats, tant en atac com en defensa, i que estic molt content de la seva feina. Però, clar, totes aquestes baixes fan que l'equip s'hagi de reinventar, s'hagi de tornar a coordinar, a acoplar, i pues, això porta un temps. I esperem que l'afició pues, ens doni aquesta confiança, que tingui paciència amb els jugadors, que els animi, que ens doni el suport que ens va donar tota la temporada passada als camps, i de ben segur que a poc a poc jo penso que l'equip tornarà a fer gaudir els aficionats.
Esperem que sí, Marc. Abans d'acabar, deixem fer un apunt referent al filial, al quarta catalana, i és que aquest dissabte va empatar el camp del Tivenys, 1-1. També s'endú un punt, el primer punt també d'aquesta lliga, un gol d'Ivan Fernández, al minut 55 va aconseguir empatar el marcador després doncs, que els de Tivenys avancessin al marcador. Marc Vilabrú, el primer entrenador del primer equip de la Cala, tercera catalana, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquest dilluns al Sempre amb tu. Sort de cara als pròxims trobaments, al pròxim diumenge, al camp del Jesús i Maria. Esperem sort per a l'equip de la Cala, a veure si aconseguim ja sumar 3 punts al marcador o almenys aconseguir un altre empat i a poc anar progressant i anar aconseguint millors resultats per al futbol calero. Marc, moltes gràcies i fins aviat.
Vinga, fins aviat. Gràcies. Adéu, bon dia.
I per tancar el programa d'avui dilluns, tornem-hi, anem a destapar la nostra ampolla d'absenta. Ramon González, Àngel Martí, bon dia als dos.
Bon dia.
Bon dia, Dani.
Bueno, la setmana passada vam tindre a la Fàtima Llambric aquí al programa, vam gaudir d'una bona entrevista amb una periodista de renom i de casa nostra. I avui, què ens proposeu? Què ens plantegeu per aquesta estona cultural?
Jo primer una queixa. Necessitem gel per l'absenta, perquè a Palo Seco està massa forta, i seguim tenint el mateix temps que la setmana passada.
Eh? Sí.
Haurem d'anar a fer la carta als Reis Mags, eh? Em sembla. Ens haurem d'esperar estar als Reis Mags.
Ostres, està a finals d'any. Bueno, ja en parlarem. Ja
bueno,
en parlarem.
Va, anem per feina. Aquí tenim avui el programa.
Avui també tenim un personatge local.
Jo diria que més que un personatge, és molts personatges en un, eh? Perquè podríem dir que és pintor, podríem dir que és cantant, podríem dir que és pensador, podríem dir que és escriptor, què més, Ramon?
Ha sigut polític, és un home del Renaixement, pràcticament, portat a la nostra era.
I fins i tot amb una part religiosa incorporada a la seva vida.
I tant.
Mira, me sembla que tampoc cal dir-li el nom.
No.
Espereu ser...
Se presentarà sol.
Espereu ser mig minutet i ho sabreu qui és.
En dos minuts després del poema, descobrim el personatge, el convidat d'avui a l'absenta.
L'absenta i jo compartim muts les nits, vells esperits que s'amaguen a la fosca, cercant paraules que fugen de mi a la llum d'un llumí i nicotina.
No s'il·lumina aquell vers somiat que s'esmuny dissimulant entre ombres, mil trampes fondes t'aferren al buit i no vol néixer l'escrit del no-res.
I pel meu got amb el polze, les 12. L'absenta i jo compartim llargues nits sentint ferits que no viu el poema.
Sento que la gola em crema, absent, aixeco el cap al vent buscant la fresca. La mà s'engresca a sobre del paper i sento el recer en aquesta copa.
I l'absenta i jo som dos erudits.
Com aquells vells amics, ebris de vida.
Bon dia, senyor Àngel.
Bon dia, senyor Ramon. En què destapem avui l'ampolla d'absenta?
Pues mira, l'ampolla d'absenta la destaparem en una persona que és molt estimada al poble de la Cala, molt estimada per naltros, llicenciat en filosofia i sociologia, i com us confessava un moment, és un amant de la filologia i de la manera de parlar del nostre poble, i és Joan Rebull Llambric.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de...
Parlem o deixem cantar a Brel, Joan?
És una passió impressionant sentir aquesta
manera de cantar.
És etern, és etern.
Bé, de fet, Ramon ha dit unes quantes coses de tu, però se n'ha deixat moltes més per dir, perquè també cantes,
jo també he cantat,
toques la guitarra, escrius...
Vaig cantar amb Pau Riba i Ovidi Montlló, amb Posta, en un festival que es va fer l'any 67 o no, 68 de Nova Cançó. I vaig fer tard a lliurar les meves lletres i la censura d'en Cabar, l'encarregat de la censura, no em deixava cantar. Els encarregats del festival lo van convèncer que jo era capellà, acabat, i que les lletres eren unes traduccions extretes de la Bíblia. I jo inclús li vaig dir, no, i era així, eren les cançons de Jeremies, que eren molt dramàtiques, molt fortes. I jo recordo que us vaig argumentar, vostès prohibirien el Pare Nostre. Diu, no, dic, és com si vostès ara volien prohibir el Pare Nostre. Al final, me van deixar cantar, l'Ovidi Montllor va estrenar la Fera Ferotge.
Oh, molt bé.
Allí, aquell dia, i va quedar ell com a premi de cançó, i jo a mi em va donar un premi d'interpretació. Sí. El Pau Riba m'ha fet les gracietes que feia el Pau Riba, que és un home molt, molt irònic, portava un puro a la butxaca de la camisa, i em va dir, jo també soc religiós, dic, fumo Montecristo. Bueno, te vull dir que sí, hi ha una certa vida polifacètica a mi ha sigut. Sí.
Molt bé, i un excel·lent pintor, a més a més.
Ha sigut 5 anys, ara, últims de la meva vida, per dir-ho així, que he fet una pintura diferent a la que he fet des de sempre, però bàsicament me vaig dedicar més a la pintura, a la política i coses socials, ho vaig tindre molt entretingut i vaig pintar poc al llarg de la meva vida, però a partir dels anys 80 ja vaig fer moltes exposicions, potser una exposició cada any, Tortosa, Amposta, alguna a Barcelona, alguna a Alacant, però paisatges, figura, però a partir d'estos 5 anys últims, bueno, m'han fet fer murals, pintures, sí, quadres
religioses,
molt grans, bàsicament 5 metres per 4, vull dir, de molt de metre quadrat,
que enormitats.
Han acabat, ha sigut una tècnica a l'oli, abans preguntava l'Àngel, ha vist unes fotos dels murals de l'Aldea, i preguntava la tècnica, jo no domino el fresc, sí que a vegades he pintat el que abans diuen pintura plàstica, que ara en diuen acrílics,
sí,
però també aquestes esglésies a vegades tenen parets velles i les humitats jo no les sé tractar bé, de tota manera ho faig sobre taula, a l'estudi, el tros d'aquí de la cala, i després doncs, un quadre de 20 metres quadrats, potser són 6 peces que les sobreposem sobre la paret, és com un retaule, per dir-ho així. Després jo pujo una grueta, tanco les juntes i d'alguna manera fem allò, però ha sigut i també ha sigut, és important, diguéssim, ofertes, demandes que m'han fet de l'església, diguéssim, ha sigut pintura bàsicament religiosa.
Sí.
De fet, Joan, bueno, aquí tenim notes de diversos llocs que has pintat, però si no tinc mal entès, aquí la restauració de l'església d'aquí de l'Ametlla també vas participar-hi? O...
No, a vegades m'han tirat encara que jo no exposo, he exposat molt poc. Vaig exposar una vegada aquí al poble, a lo que és ara la biblioteca, que abans era una sala d'exposicions a la Caixa.
Me'n recordo.
Aquesta sala se n'ha anat i després han hagut d'alguna manera sucedanis, la sala, ara aquesta mena de cosa rara que diuen Centre d'Interpretació de la Pesca,
sí,
vull dir que Ramon, bueno, Valtros
i Aviteu, és casa nostra,
sí,
com a Cala Cultura ho tenim com a casa nostra,
però per això no vull parlar gaire. Encabat representa que dic, en pla de broma, dic, jo cada any exposo al poble, perquè la Candelera, la imatge de la Candelera que posen les flors la gent, aquella imatge és meva.
Sí.
Vull dir que cada any es posa. En acabat no, a l'església no. Ells, a posteriori m'han dit, home, per què no has participat més aquí, m'ho diu gent del poble? Bueno, perquè no m'han cridat, simplement. No m'han cridat i jo tampoc. Sóc aquests artistes que cada dia es pengen coses seues a Facebook i tot això. Tampoc
te cal,
diguéssim. Tirat cap endavant, diguéssim.
Sí. Bueno, de fet, és bastant participatiu a Facebook, en la Cala en Imatges, i ara hem vist que també has publicat algunes obres escrites,
sí,
digitals, sí, no?
Però la pintura la deixo a part.
Sí.
Inclús el que no és estrictament doncs, imatge i per dir-ho així, fets relacionats en el poble. Ahir parlava precisament amb ta germana, amb la Tini, perquè parlàvem de que, bueno, ha mort Jordi Carbonell,
sí,
que és una referència independentista neta, pura, puríssima, no? En acabat representa que jo vaig tenir una relació puntual amb ell, perquè me vaig presentar l'any 80, penso que era, a les primeres eleccions al Parlament amb nacionalistes d'esquerra, no? I I bé, en aquest moment vaig posar el cartell que vaig trobar en internet, perquè jo no el tenia ni a l'arxiu, el cartell de la província de Tarragona. I vaig dir a la Trina, li vaig dir, no l'he posat en la cala d'imatges perquè d'una manera o altra ja té un matís polític que jo vull evitar. No? Vull dir, a la cala d'imatges, que ho has nomenat tu, l'Àngel, vull això, vull mantindre aquesta mena de per dir-ho així, de tendresa afectiva d'algun familiar que té la cultura.
De totes maneres, són memorables les explicacions que fiques de les fotos. Sí. A vegades, i una vegada t'ho vaig comentar per escrit, que no sé si val més la pena veure la foto o llegir l'explicació que fiques tu fil per randa de la persona i descrivint el moment en què es feia i tot.
M'alegro. I veiem vosaltres, també vull participar-vos una idea, no? Vull dir, internet pot ser bo, dolent, pot ser ben utilitzat, mal utilitzat, però ha donat peu a que molta gent hagi esclatat literàriament. Sí. No és el meu cas, però, per exemple, el fenomen bloguero, bloguista, de blogs, ha tret a llum una sèrie d'escriptors fabulosos que no haguessin tingut cap oportunitat de dir, jo tinc algo que dir, i a més, tinc alguna cosa a dir, però de manera maca, de manera bonica. Mm. Tant en el camp de la prosa com en el camp, fins i tot, de l'art, de la poesia, no? Sí. Que és el vostre camp.
Sí. Moltes vegades penso jo que quan se va dir allò de que una imatge val més que mil paraules, que no llegeixen les explicacions que fiques tu de les coses. perquè realment a vegades s'ha de llegir la història. La imatge moltes vegades sí, té força per si mateixa.
És que la columna fa una petita història local, a poc a poc. Sí. Fa una petita història local.
Això hi ha algun projecte, Joan? En realitat, tens algun projecte de recollir-ho tot i fer un llibre?
Sí, jo ara, a més...
La cala d'imatges, a més, bonic.
Aprofitaria a partir d'aquestes petites col·leccions divulgatives, perquè fa falta divulgar, vull dir, una cosa és investigar, que s'ha d'investigar en literatura, en lingüística, en història, en art, però una cosa és investigar, molt bé, la base, però s'ha de divulgar, s'ha d'esmicolar allò, s'ha de donar l'aliment a la gent que no pot digerir una per dir-ho així, una oferta profunda, una oferta molt dura. Acabat, sí, m'agradaria aquestes coses divulgatives que he fet, de juntar-les, anem a Calà, anem al Tros, anem a l'Alguer, anem al Moll, que anem al Moll està premiat per va premiar a Barcelona, vull dir, no? Acabat tot això, a més, podria aprofitar que mon fill és dissenyador gràfic, s'hauria de posar de manera maca. I t'he dit abans, m'agradaria també fer un petit, que ja que també puc dibuixar, doncs m'agradaria fer un petit còmic de la història del poble per als xiquets.
Ostres, bueno,
això seria molt interessant.
Seria molt bé.
Però això suposo que ho podré fer perquè cada vegada hi ha una miqueta més de temps. Ara m'estan oferint una cosa en posta que és tan gran, una església davant de l'Ajuntament que en fa dos de la nostra, i d'alguna manera m'ofereixen de pintar tot l'absis que ja és massa. No puc, he dit que no puc. Hi ha altres propostes encara pendents que les faré, però aquesta era tan enorme que no. Doncs cada vegada deixaran més temps una mica per la família, una mica per l'esbarjo, i també per a fer aquestes petites coses. Perquè la felicitat a vegades rau en les petites coses.
I tant.
Sí, gairebé sempre. Gairebé sempre.
L'altre és eufòria política... tot, vull dir, social, vull dir, tot,
sí, però
grans paraules...
El que et fan al llit content...
Molt bé, és aquell somrís al xiquet o toca el braç a la dona. No?
Les cosetes que pots anar fent.
Joan, aquesta il·lusió que te se veu a la cara quan parles de que vas a pintar esglésies i tal, això serà que encara et queda algun raconet de capellà amagat que no te'n pots desfer?
Teològicament, en doctrina que diuen teològica, un capellà mai deixa de ser-ho. Però això també està bé, deixem-ho a part. No, abans ho parlàvem també, no? Vull dir, sempre hi ha solatge, un solatge que no se'n va. Vull dir, he estat 10 anys capellà i aquí hi ha un solatge. Un solatge no vol dir que estigui d'acord en moltes de les interpretacions que es fan sobre la sexualitat, sobre el món econòmic, i no només interpretacions teòriques, sinó fins i tot concomitàncies doncs, de la institució església, a vegades amb nivells, hi ha institucions de caire econòmic i social que són nefastes per a l'home i per a la dona. però en tot cas sí que hi ha un solatge i, un, bueno, i una certa cara utopia. Com que l'utopia la necessitem tots per a tot, doncs part d'aquesta utopia també ha quedat una mica en mi. Sí,
sí, no? És que te se veu a la cara, eh? Quan parles de que pintes l'església i tal, te se veu...
Bueno, ha sigut un retorn, i em tracten molt bé, eh? Vull dir, tot i ser una figura que podria ser més marginal en aquest aspecte, però em tracten magníficament bé, d'una delicadesa que no esperava realment. Molt, estic content, sí.
Jo, Ramon, suposo que tu també, sí. El que me'n recordo molt de Joan, tot i que me comentava ara fora de micro que va durar bastant poc, és de la revista Refoll,
sí,
que
sí,
va ser una gran novetat en aquella època aquí. Era una revista una mica revolucionària, podríem dir, no? Crítica.
Bueno, jo era l'única persona a l'oposició a l'Ajuntament. Era una vegada va vindre el Moreno en una candelera i algú va demanar informació, doncs, per a fer gracietes a l'hora d'actuar allà al poliesportiu. Quan va parlar de mi, em va dir llanero solitario. No? Vull dir que d'una manera o altra vam dir, bueno, pues, obrim-nos a la gent. Ens vam obrir en teatre, va ser Plors i Rialles, sí. Que van començar a fer una activitat teatral, van muntar uns escenaris en Ramon de la Monegal, molt macos.
Sí, jo encara vaig participar en dues obres.
Exactament. Sí. I fent una mica d'anàlisi també, doncs, una revista que volia ser no només una revista de partit, vull dir, volia ser una revista amb local també, no? Sí. I recordo que també hi havia la part pictòrica perquè vaig fer caricatures de tots els regidors, inclús la meua, vull dir, i d'altra gent, i encara ara tinc els originals de les caricatures, realment són molt interessants.
No les guardes, les revistes?
Sí, guardo una col·lecció o dos, sí.
No, està bé, és molt interessant. No sé qui em va dir, no fa massa parlant, i parlàvem dels Refolls, que se'ls va trobar en no sé quina biblioteca.
Bueno,
la Biblioteca de Tarragona, me sembla que guarden tots els exemplars de la revista Refolls.
No, i a la Generalitat també estan. I encara representa que les encarregades de la Biblioteca de la Generalitat... Jo vaig treballar en normalització lingüística. Parlaves abans de la meva afició lingüística. Jo vaig ser 4 anys... vull dir, vaig treballar d'assessor amb Josep Lluís Caro Rovira, que era el delegat territorial en aquell moment. Doncs les dones que portaven la biblioteca, que tenien les revistes, em van preguntar això de Refoll, perquè clar, té una connotació sexual també, no? Refoll, no?
Ho sembla, però no ho
i,
és, no?
No, i també, si mirem a lo millor els diccionaris, sí. també hi ha un...
Però almenys a la cala sí.
Sí. Però el Refoll,
dic
que el Refoll és el Refoll dels dofins, dels peixos, i per similitud, el Refoll que fan les barques quan obren camí. De tota manera, això m'ho va desmitificar un dia en Talles i m'ha dit la barca que fa massa Refoll malament...
No, fa bo camí.
Te vull dir que tot té pros i contres.
El Refoll, almenys nosaltres quan érem joves, ho fèiem servir molt quan hi havia alguna xica maca i ben dotada, pues sempre dius, està fent bon Refoll.
També hi ha una mica de narcisisme perquè té totes les consonants al meu cognom.
Molt bé.
Sí.
Molt bé.
Refoll, Raül.
Bueno, Ramon, Joan, hem d'acabar. Això és molt curtet, no tenim més temps.
De totes maneres, Joan, tu que ets de casa i estàs aquí al costat mateix, tornaràs a vindre si convé 70 vegades, estàs, si t'ho diem.
No,
70 potser no, però 65.
No us dic que no. Tot i no fer-nos pesats.
No mos fem pesats. Si no, ja mos trucarien. Com que això és en directe, la gent, si mos fem pesats, truquen i ho diuen.
L'altra vegada vull una ampolleta d'absenta present.
La portarem.
No absenta, present.
La vam portar un dia per a la foto i mira, se m'ha quedat a casa... se mos va buidar un dia, l'Àngel i jo mos vam trobar, però bueno, se torna a omplir ràpid.
Molt bé. Està fet. Pues bueno, sempre acabem en una frase que mos porta Ramon, i a veure què mos diu avui.
Pues mira, la frase, aprofitant que de fondo teníem en un cantant de francoparlant, era belga, Jacques Brel, també he agafat una frase d'un senyor francès que es deia Georges Braque, que diu que una gerra pot donar forma al buit de la mateixa manera que la música dona forma al silenci.
Molt bonica la frase. Joan, salut i absenta.
Salut i absenta.
Gràcies d'invitar-me.
La una i quasi bé 42 minuts del migdia ha estat l'absenta d'aquest dilluns. Costa dir això d'absenta a vegades, eh? Te quedes aquí embarbussat. I la setmana vinent, Fini, per cert, tindrem també una mig locutora de ràdio aquí al programa, que no és Calera, eh? Que no és Calera, perquè ja sabeu que l'absenta també recorre i coneix autors, artistes, doncs, del nostre territori, però també és mig de ràdio. Ja ho descobrirem el pròxim dilluns. Moment ja final del nostre programa, anem com sempre a repassar punts locals. Avui ens fixem amb la borsa de treball.
Borsa de treball actualitzada al telecentre de l'Ametlla de Mar, es busquen cambrers, cambreres, també fa falta rentaplats. S'està buscant un docent d'anglès, un xòfer amb carnet C i CAP i també busquen un comptable que tingui AD.
Doncs són les ofertes de treball disponibles al telecentre de l'Ametlla de Mar, que per cert, em sembla que a partir de dimecres comencen les inscripcions per als cursos formatius de cara a aquesta tardor.
Dimecres s'obren les inscripcions i a veure si en breu ja us podem dir totes aquelles propostes que trobarem aquesta tardor al telecentre.
I veig per aquí damunt papers d'aquests dels efemèrides de la jornada. Tenim 45 segons.
45 segons per despedir-nos com els pirates, perquè avui és el dia internacional de parlar com un pirata.
I això com és?
I en comptes de dir-te adeu, pues et diré, Dani, ademà.
Ademà? És la forma que ho diuen los pirates. No mos farem ara com Johnny Depp en Pirates del Caribe, però serà una altra forma d'acomiadar-nos. Fini, gràcies com sempre. Demà hi tornarem a partir de les 12. Enhorabona als premiats, a la Sarai, a la Vanessa i a Sergi. Demà a partir de les 12, més sempre amb tu en directe des de la Cala Ràdio. Fins demà.
Molt bon dia.